Digital, amb Tomàs Cascante.
Un programa global per conèixer els especialistes més interessants del planeta i tractar d'entendre la transformació digital. El món és digital.
El món és digital.
El món és digital.
Amb Tomàs Cascante.
Hola, benvingudes i benvinguts un cop més al Món és Digital. El Món és Digital és un programa que fem amb la col·laboració de Pimec, la patronal de la petita i mitjana empresa i dels autònoms de Catalunya. En aquest programa parlem del món digital, però acostumem a centrar-ho en internet i en les tecnologies de la informació i la comunicació, les TIC. I sovint oblidem que el sector audiovisual és, evidentment, un sector digital. Avui volem centrar-nos en aquest importantíssim sector, sobretot importantíssim al nostre país, i per fer-ho entrevistarem avui el senyor Miquel Rutllant, que és el president del Clúster Audiovisual de Catalunya. L'entrevista la centrarem una mica en definir què és i què abarca el sector audiovisual aquí a Catalunya, qui són els seus números i quina és la salut del sector audiovisual a Catalunya. Miquel, doncs, el primer de tot és donar-te la benvinguda. Tornes a aquest programa. Benvingut un cop més.
Moltes gràcies.
Vinga, hem vist a una recent entrevista teva que vas dir que vivim un moment de l'audiovisual molt dolç. Ens sona bé, és una bona frase que espero que sigui una bona notícia. Quin és aquest moment i com està el sector en general, el sector audiovisual en aquests moments a nivell món i a nivell Catalunya?
Sí, el moment dolç, quan jo em refereixo que vivim un moment dolç de l'audiovisual, en realitat em refereixo a nivell global. I quan dic a nivell global vol dir que l'audiovisual va molt bé en el món, que l'audiovisual va molt bé també a nivell local. Vale? Per tant, estem en un moment en el qual la demanda d'audiovisual, i quan parlem d'audiovisual, tant pot ser tecnologia, continguts, serveis, experiències immersives, videojocs, etc., és altíssima. No? I, per tant, això fa que el sector doncs, realment està treballant amb força en qualsevol lloc del món. No? I realment és una de les indústries més estratègiques que hi ha i en aquest sentit doncs està funcionant molt bé. I a més, en un context en el qual tenim moltíssimes amenaces en relació a què passarà amb l'economia mundial, si realment hi haurà una recessió, i la veritat és que el nostre sector ara mateix no mostra cap senyal de recessió. Totes les empreses de la cadena de valor de l'audiovisual estan treballant des de fa 2 anys de manera molt forta i tenen cartera, parlant amb les empreses del sector, des del clúster, tenen cartera per l'any que ve. Vale? Per tant, ara mateix no veiem cap perspectiva de que això hagi de canviar. I com que és una indústria estratègica i és una indústria de creixement, el màxim que pot passar és que això es desacceleri una mica. Però la demanda de l'audiovisual està i continuarà. I, per tant, contra això no hi haurà recessió econòmica que valgui.
Bé, perfecte, bona notícia. La paraula és audiovisual, i és la paraula doble, audio i visual. Nosaltres, concretament aquesta entrevista, som la ràdio, som la part àudio. Algú fa molts anys va dir allò del vídeo Kill the Radio Star, evidentment això no ha passat. Però sembla que hi ha una tendència a l'alça també en l'àudio i el món del podcast. Com veus això o quina és la situació real a nivell global?
Sí, a tot el món de l'àudio, com tu bé dius, tothom va preveure que moriria, però la veritat és que no és així. I justament, en principi hi ha com dos drivers, dos palanques de creixement en aquest àmbit. Un és tot el que és els assistents virtuals, tots aquests altaveus intel·ligents. Aquest és identificat com un de les palanques de creixement i l'altre són els podcasts. Després d'uns quants anys coexistència d'aquests dos àmbits, la nostra sensació és que el podcast és qui realment ara mateix està creixent de manera important, que està trobant nous oients en nous entorns, com per exemple els cotxes i altres. És a dir, aquesta tendència de consum a la carta de continguts molt targetitzats, de molt personalitzats, que ja existeix des de fa temps en l'àmbit televisiu, cada cop està més present a la ràdio. I pensem que aquest és el, o penso que és la revolució o l'evolució més immediata que es produirà. En l'àmbit dels assistents virtuals encara ens enfrontem amb algunes barreres tecnològiques i bàsicament el que està passant és que el nivell de comprensió o de diàleg que s'està produint amb aquests assistents encara no és prou amigable o prou confortable per l'oient. El dia que aquestes barreres tecnològiques quedin superades, doncs també serà un nou driver de creixement d'aquesta indústria. Però és l'àudio, i és l'àudio perquè cada cop consumim més continguts als que volem i sota demanda. Per tant, quan un parla, perdó, l'àudio, volia dir el podcast, quan un parla de podcast, el que està ràpidament, ho hem d'associar a aquest altre fenomen que s'està produint en l'àmbit més vídeo, que és el de les OTTs, que són aquestes plataformes sota demanda, que és la propera evolució dels mitjans de comunicació.
Per acabar amb el podcast, el podcast més senzill és, per exemple, aquest programa de ràdio. És una entrevista amb la qual només està la teva i la meva veu i com a molt alguna musiqueta si hem de fer un enllaç. Després hi ha podcasts més treballats, més amb efectes, però després tu creus que tornarem a la radionovela, per dir-ho així a lo bèstia, o sigui, a una sèrie, a produir una sèrie amb àudio, però amb tots els efectes mateixos que té una pel·lícula, però sense la visió. Arriba, hi ha tendència per aquí, puja o no puja, cap on va aquest...
Sí, hi ha un cop hem començat a acceptar el podcast, ens hem començat a familiaritzar amb les plataformes, hem trobat els dispositius en els quals ens sentim còmodes escoltant aquests podcasts. Ara el que ve és tot el desenvolupament de les diferents tipologies de continguts. És a dir, el bo és que ens podem trobar amb un desenvolupament molt similar al que es produeix amb els continguts de vídeo. No? És a dir, al final hi haurà diferents tipologies de continguts. I això voldrà dir que hi haurà coses molt senzilles que es poden fer a través d'un petit estudi o a través de les eines que habitualment tenim a casa, però començaran a aparèixer generant produccions cada cop més complexes que combinaran efectes sonors, que necessitaran mitjans tecnològics importants, que necessitaran tècnics que operin i que siguin capaços de generar totes les mescles, tots els efectes. Cada cop es necessitaran més recursos de guió. Realment estem parlant de que cada cop hi haurà produccions més complexes i entre aquestes produccions més complexes, evidentment, la radionovel·la com un contingut molt proper i molt afí al món de les sèries és, òbviament, una de les coses que també pot aparèixer.
Quin paper està començant a jugar i com veus que evolucionarà el tema de la intel·ligència artificial com a auxiliar de producció? O sigui, és que avui en dia ja, bueno, una intel·ligència artificial t'escriu un guió, però suposo que també et genera un fons. En quina mida la intel·ligència artificial... Estem ara i com veus que dintre de poc, dintre de la indústria audiovisual, doncs formarà una part important.
Sí, estem aprenent a utilitzar-la. La veritat és que hem de ser capaços d'utilitzar-la de manera intel·ligent, ¿vale? Perquè és obvi que la intel·ligència artificial serà una eina d'ajut i de suport per a tota la gent que treballem en el sector audiovisual, ¿vale? I així l'hem de visualitzar. I hi haurà tota una sèrie de tasques que la intel·ligència audiovisual la podrà fer de manera molt més ràpida i molt més eficient del que fem les persones. Com s'està utilitzant avui en dia? S'està utilitzant d'una manera que personalment no em sembla molt positiva, no? Bàsicament, el que s'està fent és, a través de la combinació de la intel·ligència artificial i del big data que recollim de totes les de totes les consums audiovisuals que estem generant, les principals plataformes estan dissenyant els seus continguts audiovisuals, les seves sèries, amb els seus guions, amb els seus personatges. Vale? I, per tant, aquesta intel·ligència artificial el que està fent és generar parts de guions, històries, bíblies, que diem en aquest sector, d'una manera molt automatitzada. I això vol dir que acabem consumint, i jo crec que ens n'adonem com a espectadors, cada cop continguts que s'assemblen molt als que han consumit recentment. Vale? És a dir, estem seguint uns patrons, les sèries, vull dir, hi ha una tipologia de sèrie que agrada, vale? Que té una sèrie de components, i això fa que la següent sèrie es dissenyi amb aquests patrons perquè ha agradat. Vale? Tot això ho fan intel·ligències artificials a través de totes les dades que recullen dels nostres consums. Per tant, diria que la tendència a curt termini és més uniformitzadora, és a dir, la sensació de que estem consumint tots continguts audiovisuals que sempre són molt similars als anteriors, amb unes fórmules d'èxit que realment estan molt especificades, hauríem de moure'ns d'aquí, no? Perquè hauríem de ser capaços de, al final, el contingut audiovisual és un contingut que té una fortíssima arrel cultural, que té una component de difusió cultural, social, de com vivim, d'experiències, etc, que tot això és molt difícil que una intel·ligència artificial ho pugui fer. Per tant, tot i que és veritat que les intel·ligències artificials aprenen i són capaces de generar continguts de manera molt, molt automàtica i molt ben fets i sense cap fissura i sense cap errada, la sensació és que avui en dia no són eines o no és un mecanisme pel qual es pugui generar realment tot aquest contingut tant d'arrel cultural. Per tant, ens hem de recolzar en aquestes intel·ligències artificials per ajudar-nos a produir de manera més eficient, per fer totes aquelles coses que són de menor valor afegit. Vale? Per tant, substituir tota una sèrie de tasques que realment les fa molt més ràpides, vale? Totes aquestes feines de fer una cosa darrere l'altra, per dir alguna cosa, que siguin les intel·ligències artificials que les facin, però realment aquesta feina que fa un director de buscar una història, de buscar uns personatges, de crear un relat, etc, tot això avui en dia no es pot fer. Per tant, eina de suport, però no ha de substituir la creació.
Bé, ara tornem als principis de la indústria audiovisual, al cinema, quan ja van començar a fer cinema en sèrio, bueno, les càmeres, la il·luminació, tot era farragós i va sorgir amb força al plató. Hollywood va ser una fàbrica de crear ficcions a través de plató. El plató semblava que desapareixia, però ara sembla ser que torna, però torna perquè està fortament recolzat per la tecnologia. Explica'ns això, perquè realment crec que és una bona notícia, inclús pot ser una bona notícia per Barcelona com a ciutat, però vaja, no entrem en això. El plató actualment torna i per què torna?
El plató torna. El plató torna. El plató torna i curiosament és gràcies a les tecnologies dels videojocs. Vale? És a dir, si un està familiaritzat amb els videojocs i si un recorda com és un videojoc tipus com el Fortnite, per exemple, al final el que ens trobem realment és la capacitat de generar unes escenes molt reals en les quals uns personatges s'estan movent. S'estan utilitzant aquestes tecnologies, bàsicament tecnologies creades per l'empresa Epic Games, per produir tot tipus d'escenes que fins ara les estaven fent en exteriors per produir-les dintre de lo que és un plató de televisió. Són platós molt grans, amb moltíssimes dotacions tecnològiques i que realment doncs permeten d'una manera molt més eficient generar i de manera incremental, perquè cada cop ho fem de manera més potent, generar qualsevol escena que avui en dia fèiem fins avui fèiem en els exteriors. S'està utilitzant molt en publicitat, s'està utilitzant moltíssim en els grans blockbusters, amb totes les pel·lícules de Marvel, etc., amb els àmbits de Star Wars, etc. S'estan utilitzant aquest tipus de tecnologies per generar pràcticament tot el que es fa, tota la pel·lícula s'està generant dintre un plató. Per tant, això té unes conseqüències que són immenses per a la indústria, perquè el que fa és fer les produccions molt més eficients, molt més econòmiques. Tu, per fer, per exemple, una escena en un desert, en lloc de desplaçar 50, 60, 70 persones durant 2 setmanes en un desert, tens moltes menys persones dins d'un plató durant un dia, 2 dies. Per tant, els estalvis econòmics que això genera són importantíssims. Per tant, guanyem moltíssim en eficiència. En un mateix dia podem generar escenes de dia, escenes de nit, podem tocar la llum, podem realment fer una escena de neu i una escena de desert al mateix temps. Per tant, realment tenim la capacitat de generar altíssimes eficiències. I això també té una grandíssima conseqüència des d'un punt de vista de l'empremta mediambiental que suposa. Perquè tots aquests estalvis de desplaçament generen una millora mediambiental molt gran. El treball que es fa dintre un plató té una empremta de carboni que és molt més petita.
Sí, l'única inconvenient, jo trobo genial i aposto, perquè la tecnologia realment, el que has explicat, doncs, és interessantíssim i els beneficis que has dit, de l'empremta, de la despesa econòmica, etc. L'única cosa que veig és que l'actor no està en la situació realment, ell estarà en un plató, suposo que amb un fons de croma, i tot el decorat apareix, que el veurem els espectadors, però ell potser no s'immersionarà tant amb el paper, no sé.
Sí, la diferència tecnològica que es produeix és que ja no tenim un fons de croma, sinó que tenim són pantalles. Vale? Bàsicament, tecnològicament, el que tenim són unes pantalles de LED, vale? I per tant, en realitat sí que està en un entorn en el qual està veient on està. Vale? De totes maneres, a veure, és una qüestió d'aprenentatges. No? Sí, al final, sí, tot l'equip... Aquí hi ha una corba d'aprenentatge que és claríssima. Vale? Quan un com una empresa del sector audiovisual, comencem a treballar amb aquesta tecnologia, les primeres produccions, deixem utilitzar el terme, cutregen una mica. Vale? No acaben de ser naturals, no acaben de funcionar. Vale? Amb el temps, cada cop som més potents. Nosaltres hem estat veient, per exemple, fa poques setmanes vam estar a uns estudis molt importants que hi ha a Montreal, veient aquestes tecnologies, i realment ho veies, ells mateixos et mostraven produccions que havien fet fa un any i produccions que feien ara. Les produccions de fa un any, plenes de defectes. Les produccions que fan ara, i havien après realment els seus realitzadors, els seus tècnics, els seus presentadors, els seus actors, i havien començat a aprendre realment com comportar-se i com treballar en aquests entorns més tecnològics, no? En els quals realment, en lloc d'estar en un exterior, estan en un interior, rodejats de pantalles i generant-se les escenes d'una manera absolutament tecnològica, de la mateixa manera que es fan els videojocs. Per tant, és una qüestió d'aprenentatge.
Ara, molt breument, però simplement és un dubte. El món de l'animació, o sigui, tu creus que algun dia hi ha ni platós ni res, o sigui, ni actors, es podrà produir una pel·lícula que ens sembli real, però que sigui absolutament generada per un ordinador, sota un director, un realitzador, etcètera, tot igual, però que no hi hagi ni personatges ni platós?
Sí, clar, algun dia es podrà fer. No sé en quin moment obtindrem una naturalitat total, però la tendència és aquesta. Jo crec que hi ha bastants exemples de produccions d'animació que realment costa a vegades distingir del que és la realitat. Això anirà més, està claríssim. El que no sé és si realment acabarem substituint els actors. No? Al final hi ha també una part espontània que també que difícilment podem donar o atorgar a les màquines. No? I, per tant, la meva sensació és que, tot i que es podrà fer, continuarem necessitant i continuarem tenint aquests actors realment amb tot el seu art i el seu savoir-faire.
Bé, estem ja consumint 2/3 parts del programa. Anem a parlar del clúster audiovisual. Tu ets president del clúster audiovisual de Catalunya. Què és actualment el clúster? Quina dimensió té? Quines missions té? Quins projectes té? On està el clúster?
Doncs mira, el clúster bàsicament és una entitat que actualment té més de 160 socis, que bàsicament cobrim tota la cadena de valor de tots els audiovisuals. Vale? I som una entitat transversal. Vale? I en aquest sentit no ens dediquem a una part molt concreta de l'audiovisual, sinó que ens dediquem a totes en conjunt. I la missió que té el clúster és fer una indústria que sigui el més forta possible. I per fer-ho, i més forta des d'un punt de vista industrial, econòmic, no? I estratègic. I, per tant, utilitzem bàsicament eines estratègiques. Vale? Fem anàlisi estratègic, mirem les millors pràctiques de l'exterior, intentem influir en que es facin certes inversions que puguin ser estructurals importants pel futur de la indústria audiovisual, intentem influir també en que la regulació també ens acompanyi. Tenim la missió d'internacionalitzar la nostra indústria i per fer-ho entenem que també és molt important atraure al màxim a jugadors, a players internacionals perquè s'instal·lin aquí, vale? I perquè realment utilitzin el nostre talent, que s'associin amb les nostres empreses i que plegats siguem capaços de fer indústries més fortes. Per tant, sempre que parlem del clúster, apareix indústria, apareix la paraula economia, apareix la paraula estratègia, apareix la paraula internacionalització. Per tant, som un agent, bàsicament, el que volem és generar una indústria audiovisual que sigui molt forta.
A veure, no, abans de preguntar-te el que anava a preguntar-te, la paraula tecnologia avui en dia és capdalt per tot el que es fa, però sé que tu personalment apostes per la tecnologia dintre el sector audiovisual. Quin és l'estat de la tecnologia en el nostre sector audiovisual? Quines són les mancances i cap a on hem d'anar?
Sí, bàsicament, quan nosaltres fem l'aposta per la tecnologia, el primer aclariment que vull fer, mai en contra dels continguts ni de la creativitat, ni molt menys. És a dir, continguts i creativitat van per sobre la tecnologia. Tot aquest gran desenvolupament, tot aquest moment dolç que s'està produint a l'audiovisual és gràcies a que hi ha un substrat tecnològic que creix i creix i creix. I cada cop hi ha més experiències, aplicacions, pantalles, etc. Per tant, això fa que realment l'audiovisual vagi creixent. I així ens ho mirem. I, per tant, hem de tenir una indústria basada en aquest substrat tecnològic perquè siguem capaços de generar continguts i puguem ser creatius. Per tant, el paper que té la tecnologia és absolutament capdalt pel futur de la nostra indústria. No? I, en aquest sentit, bàsicament, entenem... I jo, quan no sóc jo, que sí que sóc un fan de la tecnologia, eh? O sigui, des del clúster hem fet aquest anàlisi estratègic i fem aquesta aposta important perquè realment doncs, tinguem el màxim de jugadors forts en aquest àmbit. En alguns àmbits som més forts que en altres. Vale? Per exemple, en l'àmbit dels videojocs tenim una indústria audiovisual que és fortíssima. També tenim empreses que són molt fortes vinculades als nous audiovisuals. I aquí estem parlant de tot l'àmbit de la realitat virtual, tot l'àmbit del metavers, tot l'àmbit dels mappings. Per tant, en aquest tipus de tecnologies, noves tecnologies, realment és on realment tenim empreses més potents. Serem més forts i després tenim una cosa que és molt important també. Unes escoles i unes universitats que són espectaculars a l'hora de generar talents que són boníssims. Per tant, tenim empreses en alguns àmbits que són molt potents, tenim talent i el que volem és que vinguin jugadors internacionals que s'instal·lin aquí i que fem empreses encara més fortes. Ens falten empreses més grans en l'àmbit de la tecnologia. Potser és la principal mancança que tenim.
Bé, doncs la mancança que tenim en aquests moments és el temps. Se'ns ha acabat el temps del programa. Trobo que és interessantíssim el que estàs explicant. M'agradaria doblar el programa, però ni Einstein ni jo encara sabem modificar el temps. I...
Ja farem la... Ja ho doblegarem, això, d'alguna manera.
Sí. Encara no sabem fer-ho, però intentarem fer-ho. Bé, Miquel, gràcies per haver estat aquí un altre cop amb nosaltres i espero dintre de poc, si més no, a la primavera, doncs, tornar-te a entrevistar per a veure com evoluciona i parlar una mica de Barcelona com a ciutat plató o com a ciutat de producció, tres xemeneies, etcètera. D'acord?
Perfecte, moltes gràcies i no us perdeu l'ICE, que és a finals de gener i principis de febrer, que és una fira que és fonamental.
Evidentment, i és una gran fira que tenim la sort de tenir també aquí a Barcelona. Gràcies, Miquel.
Gràcies, Tomàs.
Bé, i amb aquesta interessant radiografia del sector audiovisual a Catalunya, un sector indubtablement en alça, acomiadem el programa d'avui. Res més, us esperem la propera setmana al Món és Digital.
El Món és Digital.
El Món és Digital.
Amb Tomàs Castante.